Els migdies de COP i Menorca comencem un nou programa, El Mirall de l'Església. Estem amb tots vostès una setmana més, na Sònia Febrer, na Neus Pons, na Marc Forit, en Toni Follana i en es control, en Toni Barber.
El Mirall de l'Església és un programa religiós que us presenta la vida diocesana, amb la finalitat d'acostar-vos tota l'actualitat de la nostra Església menorquina.
Amb la celebració del temps de Quaresma, aquesta setmana volem destacar les diferents activitats espirituals de pregària cristiana que celebrarem els propers dies a la nostra església. Us donarem tots els detalls a l'apartat de l'agenda.
A la sessió d'entrevistes d'avui, escoltarem l'entrevista realitzada al bisbe de Tortosa, Monsenyor Enric Benavent Vidal, el qual reflexiona sobre la importància que té la pregària cristiana per a trobar-nos amb Déu.
Comencem a mirar l'Evangeli d'aquesta setmana, segons Sant Joan.
En aquell temps, Jesús arribà a una població samaritana que s'anomena Sicar. Arribà a una dona samaritana que venia a treure aigua i Jesús li digué, «Dona'm aigua». Li diu la samaritana, «Com? Vos, un jueu, en demanau aigua a mi, que sóc una dona samaritana?» Cal saber que els jueus no es fan amb els samaritans. Jesús li respongué, «Si sabessis què vol donar-te Déu i qui és el qui et demana que li donis aigua, és tu qui li hauries demanat aigua viva i ell te l'hauria donada». Ell li diu, «Senyor, aquest pou és profund i no teniu res per treure aigua. D'on la trauríeu l'aigua viva?» Jacob, el nostre pare, es va donar cap pou i en bevia tant ell com els seus fills, com el seu bestiar. Sou més gran vós que no ell? Jesús li respongué, «Els qui beuen aquesta aigua tornen a tenir set, però el qui begui de la que jo li donaré mai més no tindrà set. L'aigua que jo li donaré es convertirà en una font que brollarà sempre dintre d'ell per donar-li vida eterna». Li diu la dona, «Senyor, donau-me aigua d'aquesta, que no tingui mai més set ni hagi de tornar mai més aquí a treure aigua del pou».
Jesús és qui ens dona l'aigua de la vida. Aquesta aigua és sempre un gest d'amor, de tendresa cap als més necessitats, els exclosos, els que no tenen veu ni vot, els que ho passen malament, els que se senten diferents. És fer la voluntat de Déu en el servei als altres. L'aigua de Jesús ens acosta sempre a Déu que és amor, ens acosta a la seva misericòrdia, ens fa sentir vius i fa que puguem comunicar aquesta vida a tots aquells que trobem en el nostre camí. Quan hem begut d'aquesta aigua de vida, podem anar pel món amb una altra mirada, amb un somriure franc i una fe confiada.
Escoltarem ara el 15 dels comentaris sobre Crist viu que ens fa arribar cada setmana la religiosa de la Consolació de la Ciutadella, la germana Cristina Martí, titulat «Jesús, corre per les teues venes, fa estremir el cor i el fa ballar».
L'amistat és vital per a qualsevol persona, per als joves i per als adults, en les seves diferents etapes. La persona va descobrint els amics. Un amic fidel és un refugi segur. Qui el troba ha trobat un tresor. L'exhortació Crist viu defineix l'amistat com una relació estable, ferma, fidel, que madura amb el pas del temps. Una relació d'afecte que es du a buscar el bé de l'amic. Els amics tenen coses en comú. Hi ha una intimitat que es comparteix amb sinceritat i confiança. El Papa Francesc presenta Jesús com a amic per a la joventut. Els amics són aquestes persones que ens ajuden a avançar, a viure l'Evangeli, a ser fidels a la nostra relació personal i d'amistat amb Jesús. Jesús mateix viu aquesta relació d'amistat. Ell ens crida, ens convida a viure aquesta amistat amb ell. Els deixebles van escoltar aquesta crida i després d'aquesta trobada íntima i inesperada van deixar-ho tot i se'n van anar amb ell. I tu? No escoltes la invitació de Jesús? Ell et crida cada dia i espera la teva resposta. No es cansa d'esperar. L'amistat amb Jesús és indestructible perquè ell és fidel. Jesús, el nostre amic, corre per les nostres venes, que fa estremir el nostre cor i el fa ballar. No privis la teva joventut d'aquesta amistat. Sigui quina sigui la nostra edat, no ens privem de la nostra amistat amb ell. Parlem-li com un amic parla amb un altre amic. Dialoguem de les coses de la nostra vida. Deixem-li un lloc a la nostra vida. Però no només en els moments difícils, en els quals sentim que necessitem la seva ajuda. També en els bons moments, quan la vida sembla que va sobre rodes. També llavors, ell està i és el nostre amic. Dediquem-li un temps cada dia a ell, a parlar-li, a renovar la nostra amistat amb ell.
A la secció musical, aquest divendres escoltam la cançó de la hermana Glenda, Las aguas no podrán apagar el amor.
Las aguas no podrán apagar el amor que yo te tengo, que yo te tengo. Ni tus pecados podrán apagar el amor. Ni tus pecados podrán apagar el amor que yo te tengo, que yo te tengo. Las aguas no podrán apagar, las aguas no podrán apagar, las aguas no podrán apagar el amor que yo te tengo. Las aguas no podrán apagar, las aguas no podrán apagar, las aguas no podrán apagar el amor que yo te tengo, el amor que yo te tengo. Nada lo podrá apagar, el amor que yo te tengo. Nada lo podrá pagar.
A continuació, escoltarem l'entrevista que han fet amb Monsenyor Enric Benavent, bisbe de Tortosa, sobre la pregària cristiana.
Tenim amb nosaltres avui a Monsenyor Enric Benavent, que és bisbe de Tortosa, que ha parlat sobre el tema de la pregària cristiana. Perquè mos ajudi a descobrir aquest tema tan interessant per la vida dels cristians, parlem avui amb ell. Primer de tot, li demanem benvingut aquí a Menorca i quin és el tema específic de la pregària cristiana, que podia, com la definim?
Bueno, jo penso que la pregària cristiana és la pregària dels fills de Déu. Si nosaltres mirem la pregària de Jesucrist, que és el primer mestre de pregària per a un cristià, veiem com ell pregava dirigint-se a Déu, dient-li Pare. I tota la seva pregària no és altra cosa més que un intent de fer seua la voluntat del seu Pare. I, per tant, créixer d'eixa manera en la seva relació filial amb el Pare. Un cristià és aquell que, per gràcia, ha estat fet fill de Déu pel seu baptisme. I tota la seva pregària no és més que un intent de viure, de portar a la vida de cada dia i créixer en eixa relació amb Déu com la relació d'un fill amb el seu pare.
Però que té unes connotacions especials, la pregària, perquè avui, per avui diem que la gent prega, però que cerquen, busquen altres maneres de pregar, que no sigui tant la manera cristiana.
Avui estem en una situació, evidentment, d'un pluralisme religiós. I quan estem en una situació de pluralisme religiós, bé perquè en les nostres societats hi ha persones de diferents religions, o bé perquè el món nostre és ja una aldea i tots coneixem espiritualitats i pràctiques que han vingut d'altres cultures i d'altres religions i que, de fet, ja estan fent-se i molts freqüentment també entre nosaltres, evidentment això ens planteja uns reptes als cristians. El repte és fer un discerniment. Quins són els elements d'aixes tradicions religioses que ens poden ajudar també a nosaltres a fer pregària cristiana i quins són aquells elements que d'alguna manera ens poden dificultar la pregària cristiana. És bo que els cristians puguem aprendre d'altres tradicions religioses coses que ens poden ajudar a la nostra pregària. Per exemple, hi ha moltes tradicions religioses que han desenvolupat tècniques que poden predisposar-nos a la pregària, perquè ens donen la pau a l'esperit, acallen moltes vegades sentiments interiors i ens predisposen molt positivament per a trobar-nos en Déu. Això és positiu, però també pot donar-se que moltes vegades amb eixes pràctiques es transmeten idees sobre Déu, sobre la relació de la persona amb la natura, sobre el que és la felicitat personal, que no coincideixen ni amb la idea cristiana de Déu ni amb la seva idea de salvació. I ahí és on hi ha que fer un discerniment.
I per ajudar a fer el discerniment, aquestes pràctiques que avui apareixen tan orientals, que molta gent... Si, qui té que dir l'Església sobre aquest tipus de pregària?
L'Església el que convida és a que en eixes pràctiques distinguim entre el que és una tècnica concreta i el que és un mètode que porta a una meta. I que moltes vegades en eixe mètode hi ha idees sobre Déu que d'alguna manera són incompatibles amb el Déu que ens ha revelat Jesucrist. Un cristià ha d'estar atent a saber quan moltes vegades estan parlant-li d'una idea de Déu que no és la idea cristiana. Per altra banda, el camí és també mirar la pregària de Jesús. Jesús va pregar i Jesús ens va ensenyar a pregar als cristians. El Pare Nostre és el model de tota pregària cristiana. I per tant, un cristià, quan prega, sap que no es dirigeix a ell mateix, sinó que es dirigeix al Pare, que vol primer que tot que el regne de Déu sigui una realitat i que amb humilitat es posa en les mans del Pare, amb tota confiança.
També ens deuen poder ajudar, m'imagino, els clàssics de la místics cristians, no? Com Santa Teresa, en Joan de la Creu, i clar, som bastant desconeguts, buscam un altre tipus de pregària i no anem a aquestes fonts.
Al llarg de tota la història de l'Església, evidentment, l'Església ens ha ensenyat a pregar de molts camins: els salms, la litúrgia de l'Església i sobretot els grans mestres de pregària que ha produït la tradició cristiana. Pensem en Santa Teresa de Jesús, el mateix Sant Agustí, Sants Pares, o pensem Santa Teresa de l'Infant Jesús, Sant Joan de la Creu. Són grans mestres de pregària que ens ajuden precisament a obrir el nostre esperit a Déu i trobar la pau en eixe Déu. Perquè, en el fons, el que l'home busca és quelcom que únicament Déu el pot donar. Però moltes vegades ho busquem per camins que no ens porten a eixe Déu.
I m'imagino també que la pregària cristiana m'ha de dur, a més d'estar bé en jo mateix, alguna dimensió més cap als altres, no?
Sí. La pregària cristiana té dos finalitats, penso jo. Evidentment, estar bé en un mateix, però això no pot ser mai la meta principal de la pregària cristiana. Això, en fons, és un egoisme. És a dir, la pregària cristiana té que buscar o té que portar a l'home a trobar-se amb Déu. I per això és una pregària que ajuda a créixer en la fe, en l'esperança i en la caritat. I en la mesura en què la persona humana es troba amb Déu, mira els altres amb els mateixos ulls de Déu, com a fills de Déu i, per tant, com a germans nostres. I això ens porta a un compromís i a una actitud d'estima cap a tots. Per tant, la pregària cristiana no és una pregària que acabe en un mateix o que busque únicament la salvació individual, sinó que té conseqüències també en la vida del nostre món i de la nostra societat.
No sé si ens deixem alguna qüestió més que consideri interessant dir sobre la pregària cristiana.
Bé, jo penso que és important que en la catequesi, que en els centres educatius, que en les cases d'espiritualitat, es proposen sempre camins per a una autèntica pregària cristiana. Que es poden utilitzar d'altres tradicions religioses elements que ens poden ajudar a créixer en la pregària cristiana, però que no deuen de substituir a la pregària cristiana ni es deuen de confondre amb ella.
Moltes gràcies, Monsenyor Benavent, per les seues paraules i també per ajudar-nos a pregar millor.
Moltes gràcies a vostès.
Seguim ara escoltant la cançó Tu eres el agua viva, també en la veu de l'hermana Glenda.
Lo que me dispersé, recógeme de donde me perdí y llévame de nuevo al corazón. Tú eres el agua viva, tú eres el agua pura, inúndame, inúndame y todo se transformará en mí. Tú eres el agua viva, tú eres el agua pura, inúndame, inúndame y todo se transformará en mí. Se abrirá tu lluvia, mis rocas ya no harán daño a nadie, mis montes se harán camino para todos, mi pasto abundante medicina será para todo el que coma de mí. Yo seré la tierra que emana leche y miel. Tú eres el agua viva, tú eres el agua pura, inúndame, inúndame y todo se transformará en mí. Tú eres el agua viva, tú eres el agua pura, inúndame, inúndame y todo se transformará en mí.
La nostra església està plena d'activitats pensades per a la vostra participació. Ara, a continuació, els informem de les activitats que s'han dut a terme aquests dies a la nostra església menorquina.
En primer lloc, la trobada de reflexió amb motiu de la Diada del Pensament Escolta. Ens informa en Diego Dubón.
En motiu de la Diada del Pensament dels Escoltes, que anualment celebren els escoltes de tot el món, fa uns dies es va dur a terme una jornada de reflexió sobre la identitat del cap a la parròquia de Sant Antoni Maria Claret de Ciutadella, a la qual hi van assistir una trentena de caps i simpatitzants dels escoltes de Menorca. La xerrada va ser impartida per mossèn Jordi Font, conciliari escolta, el qual va parlar sobre el mètode escolta i les seves arrels. El ponent, amb molt d'anys d'experiència dins de l'escoltisme i que ha realitzat molts de treballs sobre el tema, a més de portar la intuïció educativa de Baden-Powell, fundador de l'escoltisme, va fer un repàs als aspectes essencials que defineixen el mètode de l'escoltisme. Jordi Font va explicar que si els integrants de l'escoltisme volen treballar a fons i bé el mètode escolta, en tota la seva puresa han de recordar que hi van inclosos tots els aspectes educatius de l'educació, la fe i el país. Finalment, els va animar a seguir aplicant el mètode en la seva puresa fundacional perquè, d'aquesta manera, eduquen amb valors els joves per a ser bons ciutadans i bons cristians.
A continuació, en Sebastià d'Altavull ens dona tots els detalls sobre el segon diàleg del bisbe Francesc amb els menorquins.
El bisbe Francesc continua amb el cicle de diàlegs amb els menorquins per reflexionar assumptes religiosos, socials i educatius d'actualitat. El segon diàleg d'aquest curs es va dur a terme a la parròquia Santa Eulàlia de Ló amb el títol de «Qui ha d'educar els nostres fills?». El nostre bisbe va afirmar que els primers responsables de l'educació són els pares, sent un dret original que els hi correspon pel fet d'haver engendrat els fills. Va manifestar que l'educació dels fills ha de ser integral, incloent coneixements, valors, espirituals i creences, i que hi ha dos elements essencials dins l'educació cristiana, l'amor i la llibertat. També va recordar el dret d'educar en consciència, respectant que la formació religiosa i moral correspon als pares, fent referència a la llibertat, de la llibertat la qual han de gaudir els pares per escollir el centre educatiu dels fills, i va assenyalar que en la seva missió educadora els pares necessiten la col·laboració de l'Estat, de l'Església i de la societat, i va indicar que l'Estat ha de garantir el sistema educatiu de qualitat per a tots els ciutadans, garantint els drets dels pares a triar un centre educatiu d'acord amb les seves idees, conviccions i promoure una educació en llibertat que afavoreixi la tolerància i la pau i actuar de manera subsidiària quan la família no pot garantir l'educació dels fills.
Per últim, na Sonia Febrer ens informa sobre el recés quaresmal que es va celebrar per als catequistes.
Fa uns dies va tenir lloc al Santuari del Toro el recés de quaresma dirigit als catequistes de la nostra diòcesi. El lema de la trobada d'enguany va ser Catequistes, companys de camí, i el recés va ser dirigit per mossèn Llorenç Sales, delegat de l'àrea de l'Anunci. La jornada es va iniciar amb uns moments de pregària comunitària i tot seguit mossèn Sales, partint de l'episodi del llibre dels Fets dels Apòstols, que narra la trobada entre Felip i l'eunuc, va anar introduint als assistents quina ha de ser l'espiritualitat del catequista, basada en la pròpia experiència de Jesús ressuscitat i reflexionant sobre quina hauria de ser la dinàmica de trobada i acompanyament del catequitzant. Després d'un espai de silenci per a la pregària personal, el bisbe Francesc va presentar als catequistes les línies generals i el fonament pastoral del futur nou directori diocesà i es va explicar als assistents quin era l'itinerari proposat per a aquesta etapa de creixement en la fe. Es va recordar que ara són els diferents equips de catequistes que en les seves parròquies han d'estudiar aquest document i fer les propostes que consideren oportunes per adequar-lo a la nostra realitat diocesana.
I ara posam a la vostra disposició l'agenda d'aquests propers dies, que està plena d'activitats per tots. Escoltin i apuntin. Tridu del Sant Crist.
Avui divendres i demà dissabte, tridu a l'Església del Sant Crist de Ciutadella per a commemorar els 359 anys de la suor prodigiosa. A les 19:30 hores, corona dolorosa i tot seguit, a les 20 hores, missa solemne.
Exercicis espirituals dels equips de la Mare de Déu.
Des d'avui fins aquest diumenge, exercicis espirituals a càrrec de mossèn Joan Febrer al Seminari Diocesà de Ciutadella sota el títol Meditacions de la mà de Mateu. S'inicien avui a les 21 hores fins al diumenge després de dinar.
Recés de quaresma de la Confer.
Demà dissabte, recés de quaresma a les 10:15 del matí al monestir Santa Clara de Ciutadella. El vicari general Gerard Villalonga impartirà una xerrada sota el títol Deixeu-vos reconciliar amb Déu.
Jornada de les 24 hores per al Senyor.
La jornada de pregària començarà el divendres 20 de març fins al dissabte 21 de març. Trobareu tots els horaris dels diferents arxiprestats al full dominical d'aquesta setmana. A Ciutadella serà l'Església de Sant Miquel, es Mercadal a l'Església Parroquial de Sant Martí i a Mo a l'Església de Ses Monges Concepcionistes.
Això està tot per aquesta setmana. Desitgem que la informació que us hem ofert hagi estat del seu interès.
Vos convidam a estar de nou amb nosaltres el pròxim divendres.
I vos recordam que podeu trobar tota l'actualitat de la nostra església a la web del Bisbat de Menorca i en el full dominical que podreu trobar a totes les parròquies.
Que tingueu una bona setmana i, com sempre, moltes gràcies per escoltar-nos.
Adéu.